Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Els jardins del monestir han fet un salt en el temps, més de 2.000 anys enrere, a Betlem, per reviure les escenes més representatives del naixement de Jesús. Ha estat gràcies als infants de la catequesi i del grup de joves de la parròquia que han participat en el Pessebre Vivent. És la 47a edició d'aquesta iniciativa que ha fet xalar les famílies en la que és una de les nits més màgiques de l'any. Veure pedra i sang és una d'aquelles coses que, com ballar el Pagal i Joan o pujar a l'ermita el dia de Sant Medir, defineix la ciutadania de Sant Cugat. La tradicional representació que recrea l'assassinat de l'abat Viure a mans de Berenguer de Saltells durant la missa del Gall de 1350 es pot veure fins aquest dijous a la sala capitular del claustre del monestir. Martina Vilarassau dirigeix el muntatge i consolida el relleu a la seva mare, Dolors Vilarassau. L'Avinguda de Cerdanyola obre un nou període del comerç local. La fi de la segona fase de les obres de vianantització, el tram que va entre el passeig de la Torre Blanca i el carrer Borrell, permet a Sant Cugat disposar d'un nou eix de vianants que aproxima els veïns als establiments del barri. Aquest eix del barri de Sant Francesc Monestir afavorirà l'afluència de santcugatencs en aquesta zona de la ciutat, segons asseguren des de diversos comerços. Un motorista ha mort la matinada d'aquest divendres a dissabte a l'avinguda de Montserrat Roig, a Mirassol. La víctima és un jove de 25 anys, veí de Rubí, que hauria xocat contra un fanal a prop del tanatori. De fet, era l'únic ocupant del vehicle. Tot plegat ho ha avançat el Nació Sant Cugat i fons de la policia local ho han confirmat a Cugat Mèdia. Els Mossos d'Esquadra estan investigant el cas. I la secció de tenis taula de la Huesca estarà àmpliament representada amb 14 palistes al torneig estatal, el segon més important de l'estat espanyol. Ho ha aconseguit gràcies al gran paper dels esportistes al torneig classificatori disputat a Bàscara fa dues setmanes, on es van assolir 8 podis. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El Cinèfil, un podcast de cinema i sèries en català. Presentat per Jordi Sardinya. Amb la col·laboració de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia.
Ei, cinèfiles i cinèfils, després de quasi un mes sense el Cinèfil Podcast, segur que ens heu trobat a faltar. Per compensar l'espera, l'episodi 4 val per dos. A la primera part del programa farem tertúlia per parlar de la comèdia romàntica en llengua catalana de l'any. Teoria dels cossos, dirigida per ni més ni menys que J.R. Armadàs. Amb el també director de la revista digital El Cinèfil i amb la parella protagonista de la pel·lícula, Ivana Miño i Miquel Sitjà, conversarem sobre aquest film inspirat en l'obra de Gabriel Ferrater. I la segona part del programa, aprofitem que tenim el Nadal a tocar, la dedicarem a parlar de cinema nadalenc i antinadalenc, amb alguns dels nostres col·laboradors habituals i avui amb la col·laboració especial del polifacètic artista Raül Cid. I tot això gràcies al servei tècnic i de realització de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia. Llums, micros, acció. Comença el Cinèfil Podcast. dues persones van coincidint en actes relacionats amb l'any ferreter. I a partir de les lletres descobreixen una atracció que va més enllà de la literatura. Aquest és l'argument del primer llargmetratge com a director de Joan Ramon Armadàs, Teoria dels cossos. Parlem amb ell i els dos protagonistes de la cinta, Ivan Amiño i Miquel Sitjà. Benvinguts.
Moltes gràcies. Hola.
Hola. Hola, què tal? Com esteu?
Què tal?
Molt bé. Aquí. Superfeliços.
Sí. Bé, bé, emocionats.
Home. Doncs sí, perquè estem en plena campanya de preestrenes, de mostres de la pel·li, estrena ben aviadet, també.
Aquí sentir la musiqueta i tenir l'Ivan Amiño aquí al davant, clar, és que un...
És tot molt, molt...
Un altre cop l'emoció aquesta... romàntica de la pel·lícula, eh?
Molt, molt ferreterià tot, no?
Molt ferreterià. Sí, però és veritat que una cosa és l'emoció de quan rodes, que és molt alta, després passa un temps que tu et desconnectes una mica com a actor, eh? Mm-hmm. El director, el productor i editors, per res del món. Però després ve l'època aquesta, que és la de la preestrena, l'estrena i fer
tota la promoció.
Mm-hmm. Exacte. Llavors tornes a connectar amb aquella emoció de quan rodaves, amb la història mm-hmm. i tot, i és molt xulo. I coincidir amb aquestes dates, doncs...
Encara més.
Encara més.
Encara més, sí, sí, sí. I tant, i tant. Bueno, avui JR, vens al Cinefil Podcast en condició d'entrevistat més que de tertulià.
Has vist? No sé si avui diré massa coses. Avui em deixaré preguntar, em posaré a l'altra banda de la professió i en lloc d'estar periodísticament al podcast estaré com a víctima, que és una cosa que també m'agrada molt. El concepte víctima és que les persones que entrevisteu acaben esdevenint víctimes.
Correcte, correcte.
Ha fet, aquí, ha fet un spoiler aquell JR, no ho volíem dir fins al final, però bueno.
Em tranquil·litza molt això ara mateix,
sí, sí.
Eh?
Sí, sí.
Ja veuràs, ara des de Cambrils et matxacaran, però com que estàs acuant no es notarà.
No patiu, que ho fem amb molt de carinyo i delicadesa.
Ah, llavors ja està.
Molt bé, comencem per tu, va, JR, ja que ets el director.
Vinga.
Què tal ha estat aquest salt del curt al llarg?
Doncs ha estat intens i ha estat difícil perquè un curtmetratge, com bé diu la seva paraula, és curt i una pel·lícula és una cosa molt més llarga i que implica molta més inversió de temps, molta més equip, moltes més persones treballant-hi i després tot el procés, el rodatge en si va durar 15 dies, però després tens tot un procés que s'allarga durant mesos de postproducció, de muntatge, que sigui el so, coses que la gent tampoc coneix, les interioritats, com doncs, precisament això que estem fent ara, no? Uh-huh. La promoció, el pòster, parlar amb els cinemes... És tot un procés que és molt llarg, que no és tan divertit com el rodatge o com preparar la pel·lícula, però que és igual de necessari perquè després acabi arribant doncs, a cinemes, festivals i més endavant esperem que també a casa les plataformes.
Clar que sí. Molt bé, molt bé. Passant a parlar amb els actors, comencem per tu, Ivana. A veure, el film interpretes una professora de literatura catalana, no? Concretament a l'Institut Gabriel Ferreter de Reus.
Correcte.
Com definiries el teu personatge?
Bé, lletra ferida, perquè ella mateixa ho diu, i perquè també està corregint a les seves companyes de l'institut tota l'estona quan fan servir malament una paraula en català. Llavors, el primer que m'ha vingut és això. És una persona que està en un moment delicat a la seva vida. Porta molts anys en una situació i li passa una cosa pel davant. És un tren que passa i té el gran dilema. L'agafo? No l'agafo. Mm-hmm. O què faig?
Allò que passa amb els trens, no? Mm-hmm.
Sí, això que passa amb els trens, exacte. Sí, molt bé.
El concepte cosa m'ha agradat, eh?
Sí, una cosa.
La teoria de les coses, eh? La teoria de les coses.
La teoria de les coses, que és molt difícil fer una entrevista intentant no fer l'espoiler i tal. Bueno, tothom es pot imaginar, és una comèdia romàntica, doncs mm-hmm. això li passava una oportunitat romàntica pel davant i no sap què fer. I és potser de hi ha bastants personatges a la pel·li. Jo tinc unes quantes, tinc dues companyes, en mm-hmm. concret a l'institut, i totes estem en situacions relacionals diferents. Però elles són molt més obertes, són molt més transparents a l'hora d'expressar els seus dubtes, mm-hmm. Sí, i els seus conflictes amb això, amb aquest tema. I ella, la Neus, és com molt més... És molt més callada, sembla que ho té tot molt més controlat i al final és la que perd els papers, completament.
Mm-hmm. Sí, i descol·loca. No farem spoilers, ho deixem aquí.
Però tenim el tren per parlar amb ella, també. El tren que li passa...
Sí, ara anava amb ella, ara anem amb aquest tren, que no sé si és de Rodalies o llarga distància.
No, arriba. És dels ferrocarrils de la Generalitat.
Ell volia que era llarga distància.
A veure, que encara no hem arribat a aquesta part, eh?
Volia ser de llarg recorregut, no?
Però
el personatge aquest va patir fa molt de temps una història que va fer que el seu recorregut a llarga distància doncs no funcionés, no? Mm. És un personatge que pateix una mica, i que, per tant, és una mica desconfiat, però també és un tipus que és alegre, és un tipus molt emocional, mm-hmm. i bueno, es troba doncs, amb una cosa que s'ha a la seva vida, que no és, no és un Rodalies, diguéssim...
Seguim aquest símil ferroviari?
Això, seguint el
símil ferroviari,
jo diria que bueno, es troba doncs, això amb una mena de tramvia lletra ferit.
Mm-hmm. M'agrada el concepte, lletra. Sí, sí. Tramvia lletra ferit.
Lletra, amb la E oberta.
Lletra. Mm-hmm. I neutra. Mm.
I bé, és una comèdia romàntica. El que
molt bé, això està
no
clar.
Són els personatges que es troben, que s'enamoren, i a partir d'aquí, doncs, arrenca una pel·lícula.
L'heu d'anar a veure, per saber com acaba.
Mm. Clar.
Exacte. Bueno, ja has fet el teu psicoanàlisi, Miquel, tu també, una miqueta, Ivana. Uh-huh. El que no es pot negar és que veiem-vos en pantalla, els dos teniu molta química, eh? Això és evident. Veu fer un curt, no?, prèviament, també amb la direcció del JR.
Allò que... sí, va ser en JR, és veritat.
Sí, no? Era el JR, no?, també, el del curt.
Sí. Era
me'n recordava.
El curtat diu La dona i els dies.
Exacte, també inspirada en l'obra de Ferreter. Mm.
No, i un director que va ser molt hàbil, no?, va veure aquesta química i que bé que treballaven junts, va dir, ostres, això podem estirar el xiclet aquí,
tant de Ferreter
com de la química, com dels actors, i van dir, doncs ja ens hi posem i fem una pel·lícula.
Molt bé. Ho vas veure, clar, no?
Es va estirar, quan dura la pel·lícula?
La pel·lícula dura 1:20.
Hora 20, va estirar el xiclet.
80 minutets, no està mal.
Sí. Mm-hmm. No, un moment, ara sense conya, nosaltres encantats de la vida, crec que parlo per tots dos quan dic això. És veritat que hi va haver molta química entre nosaltres, amb el curt, i bueno...
I no els coneixia, perquè jo, quan el JR em va dir que era Miquel Sitjar, dic, Miquel, sé qui és. Tampoc t'havia vist a la tele, vull dir que no havíem coincidit, és que ni a cap rodatge, ni en cap acte.
Jo havia sentit parlar de la Ivana Miño, mm-hmm. i totes les coses bones que havia sentit a parlar no eren tan bones com el que he descobert.
Eren millors.
Són millors.
Són, eren i són.
En tot cas, que no ens coneixíem, i hi ha hagut química, i la prova és aquesta, doncs, que ja portem dues ficcions, i una, bueno, ens portem molt bé, sí.
No sé si és aviat ja per parlar de projectes de futur, però si es donés l'oportunitat, tornaríeu a treballar junts?
I tant.
Sí, no? Sens dubte.
Jo no ho tinc tan clar.
Ella ha estat molt rotunda,
per què?
Eh?
Per què no?
Miquel, aquí té dubtes.
A mi m'agrada fer-me arrugar una mica, home.
Fa l'interessant, ara...
Bueno, aquí. Va, sí. No, sí que ho faria.
Sí,
clar,
no?
Que sí.
És evident.
I tant que sí.
Jo m'ho pensaré
per això.
Sí, ara que sí, anava a dir, clar, i el senyor director, en aquest cas, què diu, sí?
No, a veure, amb en Miquel...
Es convertiran amb actors
fetitxe? Des del
fetitxe.
Teu primer curtmetratge, que el tinc allà davant de la pantalla fent el ganso tota l'estona. O sigui,
això vol dir que està una mica cansat, a mi vol dir això.
No, això és vol dir que és l'actor fetitxe del JR, clar.
Ah, confies en ell en gairebé tots els projectes. Llavors, home, que pot ser que en algun futur no tingui un personatge per ell, és evident, però vaja, és perquè el pugui, el col·locaré per allà. I la Ivana, que en aquest cas no tenim tanta trajectòria, però sí que en Déu-n'hi-do-ret ja el que hem treballat junt amb el curtmetratge, la pel·lícula i altres curtmetratges.
No, i el que hem viscut als rodatges,
efectivament.
Recordo el primer, el de La dona i els dies,
han sigut... Sembla que no, però quan estàs en un rodatge estàs com molt ficat, no?, i sembla que no passi res més al món d'aquesta cosa,
sí.
I llavors es creen moltes complicitats amb l'equip, per bé i per malament. Després hi ha actors i directors i professionals que acaben a matar, justament per això, perquè són
no dies
com intensos. Mm-hmm. Però de moment encara podem anar a fer una birra i no ens tirem els plats pel cap.
Important.
Així que... Si sorgeixen oportunitats, estic segur que seguirem fent coses.
Sí, bueno, es va crear una cosa, perdona que t'interrompi, però es va crear una cosa molt bonica. El primer rodatge, el curtmetratge, es va crear una màgia entre tots els de l'equip, i crec que això t'ha passat, i per això s'ha perpetuat amb altres feines.
I a més, amb l'equip també equip tècnic, perquè a la part de fotografia, la part de so, la part de maquillatge... Vull dir, hi ha moltes...
No s'ha d'oblidar,
sí, que han repetit a la pel·lícula, i que entremig hem fet altres coses, altres curs, i també hem treballat amb ells. Vull dir que segurament gràcies a aquell curt es va crear un petit clan que sempre que puguem l'anirem mantenint, i vés a saber el que sortirà d'aquí i al futur.
S'han creat vincles, està clar. Parlant d'aquesta part més tècnica, en quant a la realització, Quin moment del rodatge recordeu com el més complicat o algun dels més complicats? Quina escena?
A veure, jo mentre s'ho pensen en diré una
Vinga,
molt especial.
Cada que
la,
una.
La Festa Major de Reus.
No sé per què ho sabia.
Jo he pensat en això també, immediatament.
Perquè va ser
una
escena molt salvatge, on no podíem parar i dir, escolta, vinga, tallem, tornem, vinga, tornem a fer la tronada, tornem a posar els diapes i els... No podíem. Per tant, vam haver de fer tot en directe i colant-nos per allà al mig. I va ser molt intens, molt emocionant, i el resultat crec que ha quedat molt bé. Després, jo els deixo amb ells, potser altres parts interpretatives, perquè aquesta realment, no ens enganyarem, interpretativament no és la millor escena de la pel·lícula, perquè bàsicament està tothom pel mig i no podem fer gaires coses, però sí que a nivell de resultat i de que veiem molts departaments treballant a la vegada i el resultat ha sortit molt bé, doncs crec que és una de les més especials.
Sí, sens dubte.
Sí, també he pensat en aquesta, i també teníem la nostra seqüència maleïda, la de la platja, que mai aconseguíem coincidir tot l'equip per fer-la, després haver-hi un tema amb el temps... Bueno, van passar una sèrie de coses que semblava que no la faríem mai.
A la platja tens un problema, que és que, clar, quan els actors es mullen, els has de secar, no?
Sí, important, que no agafin fred.
I secar-los a nivell, doncs, del cabell, totes aquestes coses, doncs, costa, i, per tant, doncs, no pots estar repetint moltes vegades.
Clar.
I... doncs, bàsicament, la vam fer a la primera i ens vam quedar amb això, i a més després va sortir el sol i no vam poder fer el que teníem previst, però la veritat és que, veient el que teníem, ha quedat superbé, i tenim aquell moment de pla seqüència molt divertit, on, ja us dic jo que hi era, hi ha moments que no són els personatges, sinó que són ells dos de veritat, que s'estan partint de riure i que tenen fred de veritat, i això que li dona més realisme a l'escena.
Totalment.
I el moment que el Miquel, en ple estiu, va vestit d'hivern, i compra castanyes.
cert, que hi ha una escena.
Fotia una calor tan forta, i jo abrigat amb la jaqueta allà, fent... Mare de Déu, quina suor.
Déu-n'hi-do.
No, sí,
en el teu cas, Miquel, en el teu cas, Miquel, amb quina et quedes d'escena o moment del rodatge?
Jo immediatament he pensat en Sant Cugat. Després hi ha una escena que és molt curiosa, que és una... El que passa és que no sé si puc dir-ho, perquè em preocupa una mica fer una mica espòilers.
A veure, què vas a dir?
Tanto. I,
bueno, hi ha una trucada de telèfon que tenen, que sí. Vam haver de... que la Ivana i jo el que vam fer va ser trucar-nos per telèfon, perquè algú et pogués donar les rèpliques i es poder sentir realment a l'altre a través del telèfon, que això és una cosa que habitualment no es fa en cinema, no?
No,
a més, aquell dia no vam, i a més aquell dia no havíem coincidit, la Ivana havia de fer les seves coses, jo estava rodant, i el dia que la Ivana ho va rodar jo també estava fent altres coses, no podia venir al rodatge, i era doncs interrompre la teva vida per un moment, per amagar-te en algun lloc, trucar per telèfon i tenir doncs una conversa important de la pel·lícula.
És la conversa, però ho deixem aquí, és la conversa.
Correcte.
Està clar, sí. Molt bé. Parlem una mica de JR, una mica la gènesi del projecte. Com va sorgir la idea, està marcada dins l'any ferreter, això està clar. I com, vas, bueno, com es va fer realitat, no? Una mica doncs tot aquest procés.
El procés neix d'una mica continuar el que vam fer amb aquests curtmetratges, que és un projecte que va sortir de l'Ajuntament de Sant Cugat, que és qui organitza el Festival Nacional de Poesia, i en el moment de la pandèmia ens van encarregar aquests curtmetratges per poder fer alguna cosa audiovisual quan estàvem tots tancats a casa i no podíem anar a actes, i estirant una miqueta el fil i el xiclet, doncs vam dir, ostres, hem fet uns curtmetratges, per què no podem fer una pel·lícula on Gabriel Ferreter sigui d'alguna manera el fil conductor? I per no fer un documental, que ja se n'han fet, o per no fer un biòpic de Ferreter, que no seria el cas, doncs el que vam trobar que seria millor, més digerible i segurament més divertit, és trobar aquest gènere, no? Que és la comèdia romàntica, que potser ara en podem parlar una mica dels i els clichés d'aquest gènere, però el que vam fer és que Gabriel Ferreter es convertís en una mica l'àngel de la guarda de la pel·lícula i que estigués la seva ombra planant per sobre de tot el que passa, però en el fons la pel·lícula no és sobre Gabriel Ferreter, sinó és sobre el personatge de la Ivana i el personatge del Miquel, com es troben, i en aquest cas doncs, el que passa habitualment en aquestes comèdies romàntiques, no? Que tens aquest procés d'acostament, d'enamorament, i després doncs, sempre ha d'haver-hi un conflicte, i ha d'haver-hi un final, no? Que és com acaben la majoria de les pel·lícules, que és això que no podem revelar, però que sí que a nivell de quan ens vam posar a treballar en el guió amb en Santi Lapeira, doncs... vam analitzar doncs, això, no? L'estructura, entre cometes,
tòpica de les comèdies romàntiques, i seguint una mica aquest fil, també intentar donar alguna sorpresa i que no fos tot un producte allò enllaunat com pots comprar-te una lleixa del supermercat. I així va sorgir. I després, doncs, ells ja hi han posat les seves boniques cares i els seus personatges
seu,
en vida.
El seu talent, clar que sí.
I tant, i tant, i tant.
Vosaltres... Sí, perdona. No digues, digues, Ivana.
Parlant del guió, que ara estava traient a col·lació JR, sí que és molt enginyós en el sentit de que és sobre Gabriel Ferrater, surten molts dels seus poemes, es parla de la seva obra, de la seva vida, però està encaixat molt bé dins de la pel·lícula i crec que entra superbé. Potser millor que no el que deies abans de fer un documental només parlant de Gabriel Ferrater, que no és per tots els públics. A través de la pel·li crec que està molt ben, molt ben calçat i els poemes, doncs, t'has ganes de sentir-los i quan en sents un saps, ala, uau, l'escoltes com amb molta més atenció perquè està emmarcat dins de la història, dins dels conflictes i tot.
És bonic sentir poesia en cinema.
No és habitual.
Exacte, i no tenir la sensació una mica de, ara ve el moment del poema. No, no, entren molt bé, entren d'una manera molt tendra o molt dura en determinats moments i van passant superbé internament, vull dir, i els hi trobes el sentit, el significat. Vull dir que sí, sí, jo estic molt d'acord amb això.
És cert que no és gens forçat i evidencia la pel·lícula que no cal fer cinema d'època o cinema de tassetes, no? Aquell cinema victorià per parlar amb poesia, no?
Sí, ja aniria tocant la poesia. Una mica la poesia al públic, no? I jo penso que això és una cosa bona que s'ha fet gràcies a la pel·lícula d'en Joan Ramon Armadàs.
Bueno, i vosaltres en general sou consumidors de comèdies romàntiques? Deixo aquí la pregunta a l'aire a tots els convidats en aquesta emissió.
Ara fa d'entrevistador al JR.
No ho pot evitar.
No. Li surt el periodista que porta dins.
Vull parlar de comèdia romàntica.
Vinga, va, parlem de comèdia romàntica.
Ell ho ha intentat, va, fes-me preguntes, ha respost, com si fos un jugador de futbol, però després diu, ara no puc més.
Agafa la pilota.
Les comèdies romàntiques són així.
Jo, quan el JR m'ha proposat l'entrevista, vaig començar a pensar, i jo, però si jo no consumeixo comèdia romàntica, jo no amb això, tal... He fet una, vale, però no, soc públic. I no, sí que soc públic, he fet un llistat que et vaig passar a JR,
sí.
I sí que hi ha unes quantes que m'agraden. Sí.
És que jo penso que és un gènere que tots a priori, i això, com aquell que diu en contra de nosaltres, que és un gènere com secundari, no que tothom el té com, home, comèdia romàntica.
Està com infravalorat, sí.
Efectivament, aquella pel·li que veuràs a casa un diumenge tonto, i en canvi...
De la migdiada.
Veiem moltes i repasses la llista, ostres, aquesta l'he vist, ostres, em vaig riure molt amb The Holiday, ostres, Love Actually, ostres, 15 Days with Summer. Vull dir que hi ha una sèrie de... O hi ha totes les dels 90 de la Meg Ryan, no? I de la
Jack
i
de l'Email.
Hi ha com una tendència sempre a criticar una mica... I jo no entenc molt bé perquè es fa això. Es fa també molt amb la comicitat. La comèdia i la comicitat és 10 vegades més difícil que el drama.
És així de clar.
Si tu domines la comèdia, si tu ets capaç de dominar la comèdia, saps perfectament on trencar les pauses i on trencar l'espai de la respiració. Llavors, és molt més... fer comèdia és molt complicat. Fer riure és de les coses més difícils que hi ha. I en el cas del cinema i en el cas de la imatge... com que tot és una qüestió de ritme, té molt a veure també amb el muntatge, amb l'edició i amb la forma en com estigui dirigit.
Bàsic.
I jo crec que en aquest cas, en aquesta pel·lícula, s'aconsegueix a molts llocs realment despertar el somriure, no?
Sí.
I el món de la comèdia romàntica a mi m'encanta. Jo sí. Jo he mirat moltes comèdies romàntiques de la meva vida, salvant, doncs, els últims anys, perquè s'ha d'entendre que tinc dos fills, jo que veig ara són dibuixos animats.
dibuixos romàntics. Molt bé, no, llavors estem d'acord que allò, aquell tòpic que es diu, no?, que és més difícil fer riure que fer plorar, és cert, no?
Totalment. Tu com ho vols, Ivana?
I també, sí, estic totalment d'acord. Sí, ho he sentit sempre totalment d'acord. També penso que el guió ajuda molt. El JR, els que el coneixeu personalment, és una persona bastant graciosa, vull dir, bastant...
Ens consta. Fiat.
Sí, ara us costa, d'acord.
Em costa molt estar seriós. Deixem-ho així.
Sí, li costa moltíssim. Sempre té una resposta...
Aquest humor sempre... britànic, sí.
Exacte, sí. Sempre no es queda mai... Sempre escoltem l'última paraula i es queda amb tu i et fa riure. I els nostres xats de rodatge també estan plegats de bromes. I llavors, potser tampoc és tan... Tot i que t'agradi el cinema d'acció, Marvel i tot això, no és tampoc tan estrany que hagis parit una comèdia romàntica.
No, no, i és veritat, perquè jo ho dic moltes vegades quan estic a l'altra banda parlant de la pel·lícula, de que la comèdia romàntica, a priori, no és ni molt menys el meu gènere preferit, i quan trio pel·lícules és, no és de les primeres que trio, segur. Però, en canvi, sí, la comèdia sí. I
va, deixa d'amagar-te, JR. Ets un romanticó, sí, si tens a dintre teu... A dintre
sí, confessa, va, confessa. Amagat,
pot ser.
Que no vols que surti, que no vols que la gent...
Que no, que sí que surt.
Fas la teva primera pel·lícula i fots una comèdia romàntica.
És veritat. I ara
dius coses boniques.
I ja que estem fent psicoanàlisi, tiro més enrere. Jo, com que en altres moments de la vida havia escrit llibres, el primer llibre és un llibre romàntic, d'aquest, total.
Això vol dir algo.
Sí. I de fet ja em diuen, no, tete, el que diu la mama, tete, que se't dona millor això, que no sé què. I diu, mama, però és que jo vull matar gent. A la ficció, eh?
Mama, ja vull ser torero, no?
Sí. Però jo crec que ho combinarem. Jo crec que la comèdia pot ser molt transversal i la pots ficar en un context romàntic, la pots posar en un context de cinema bèl·lic o d'acció.
Sí, de superherois, que dèiem, no?
De superherois. Mira les últimes pel·lis de Marvel, que gairebé totes són més comèdies que ja no es prenen seriosament els personatges.
Sí, no fa massa gràcia, però bueno, tot s'ha de dir.
Sí, no, però, per exemple, Deadpool, que directament és un cachondeo tota la pel·lícula, o Guardians of the Galaxy, que jo m'atreveixo a dir que l'element central és més la comèdia que no com lluitar amb ells a saber qui. I, per tant, és molt interessant poder-la col·locar a tot arreu, la comèdia, i de fet, després, et trobes que el públic moltes vegades ho agraeix. Encara que estiguis parlant d'una cosa molt seriosa, com pot ser en aquest cas l'amor, si fas una cunyeta d'en tant en tant, si fas una brometa d'en tant en tant, escolta, passa millor,
sí,
i no és tan intens tot plegat.
Al final, la vida una mica és graciosa, no? I en el lloc més terrible del que... del més terrible sempre pots agafar i riure una mica, no?
És cert.
No ho sé, ja està, acabo de fer el meu comentari descendent,
Prenem nota. Bueno, després d'unes quantes preestrenes, heu passat per Sant Cugat, lògicament, Reus, Lleida també heu estat, me'n deixo alguna segur, perquè han estat
sí,
unes quantes...
A Balaguer, també.
A Balaguer, correcte.
I ara... fins i tot vam fer un passi a Mèxic i a Ecuador a través dels cineclubs d'allà i dels casals catalans d'allà. No vam poder anar-hi per un tema, però sí que vam fer una tertúlia
virtual després. No arribava el tren.
Sí, efectivament. El
tema de tren.
Tornem-hi.
Sí, Catalunya-Quito no està gaire ben resolt.
No.
I vull dir que sí, déu-n'hi-do, hem fet unes quantes preestrenes ja.
Ja teniu la darrera ja, no? El pròxim 23 de desembre, al Cinema Maldà, no?, de Barcelona.
Sí, i després a partir del 27 estarà en diversos cinemes, a partir del 29 en altres cinemes, i a partir de després de Reis en altres. Això sí que s'ha de mirar la cartellera perquè és una mica caòtic el tema dels cinemes i ara, clar, hem de lluitar amb Willy Wonka, amb Aquaman...
El més important és que si la veuen que hi ha Teoria dels cossos, aneu-hi corrents a mirar-la, perquè ja sabem que el cinema... Aneu en tren, aneu en rodalies, agafeu el tramvia o aneu saltant, però aneu-hi, perquè el cinema català...
I tant.
I a més això és una cosa, jo crec, JR, que l'has de dir tu.
Necessitem català i fet en català.
Deixeu-li el titular. Exacte.
Sí, és així. I no ens agrada anar de víctimes, però és una realitat que el cinema català i en català necessita més públic. I, escolta, Aquaman ja té prou públic. I els superherois ja tenen prou públic. En canvi, encara ens queda fer com a societat aquest pas a consumir les nostres pròpies històries al cinema, que no ho fem, sí que ho fem a casa, les plataformes, no? O sigui que això no tenim tanta recança, però sí que encara ens costa mobilitzar gent per anar als cinemes en general, hi ha fenòmens, eh? Aquest any, per exemple, hi ha pel·lícules que han funcionat molt bé, com El mestre que va prometre al mar, o Criatura, o Saben aquell,
n'hi ha, però
són petits allò, fenòmens, i encara no tenim un gran gruix de públic
tenim
que consumeixi.
Hem ficat dintre la nostra retina que una pel·lícula, pel fet que vingui de fora, de ser millor que una pel·lícula d'aquí.
Sí.
I això no és cert, perquè aquí s'han fet grandíssimes pel·lícules i molt bones.
I tant.
No? Hem d'insistir al públic que hi vagi. Que hi vagi, perquè el que sí que és cert és que és molt més difícil produir una pel·lícula d'aquí que no pas produir una pel·lícula dels Estats Units, a la indústria de Hollywood.
Òbviament, sí.
I és molt més difícil pel productor i per tothom vendre-la a un cinema perquè l'exhibeixi, que no pas les grans majors, perquè clar, al final et fan un pack de vale, vols aquesta pel·lícula, però m'has de comprar aquestes altres 10, no? I aleshores doncs, te la venc a un preu més barat. I en canvi, el que ha fet una pel·li aquí, doncs l'ha de vendre a un preu més car i l'ha de col·locar allà. Per tant, li ha costat molt més produir-la, li costa molt més recuperar la inversió, i en canvi es fan molt bones pel·lícules, com per exemple, Teoria dels cossos. Exacte. No us oblideu, aneu-la a mirar.
Que jo afegeixo que ja ho he dit al sumari, serà la comèdia romàntica de l'any, en llengua catalana, eh? Sobretot.
Claríssimament.
També
és l'única, vull dir que sí.
Per tant...
Veus? Veus el que et deia?
Per tant, no tenim competència en això.
No, la millor i la pitjor a la vegada.
Tenim
tot.
El bo i el dolent. Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies a tots. Se'ns acaba el temps, sentint-ho molt. Però ha estat una tertúlia molt romàntica, molt ferreteriana i també molt ferroviària, eh? Tot s'ha de dir.
Aquí ho anava a dir que acabaríem parlant de trens.
Aquelles coses.
Efes i erres. Ferreter. Ferroviari.
Molt bé, doncs Ivana, Miquel, JTR, moltes gràcies, molta merda per l'estrena.
Moltes gràcies.
I molt bones festes, que és el que toca ara. Si no ens veiem, si no ens veiem, bones festes.
Exacte.
I bon dia, bona tarda i bona nit, com deia el Jim Carrey en aquella altra comèdia, que no és comèdia, que és això de Truman. I jo sempre dic feliç any nou a tothom, però no ho dic només per aquestes dates, ho dic en qualsevol època de l'any, perquè al final cada dia, cada minut i cada segon comença un nou any.
Molt bé.
Ens veiem a les sales de cinema.
Ah, exacte. Salut i cinema. Merci.
Que vagi bé.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Nadal, aquella època de l'any on els bons sentiments floreixen i l'amor i la pau omplen els nostres cors. I el cinema nadalenc ens envaeix per treure el pitjor de nosaltres.
Sort que existeix també el cinema anti-Nadal per compensar aquestes pujades de sucre cinèfiles. Parlarem d'això i molt més amb el músic, artista polifacètic i moltes coses més, podcaster també ara, que fa un podcast que és la competència directa del Cinefil Podcast, que es diu Raulín amb salsa. Aquí teniu ja la primera pista. I la segona pista és que de cognom es diu Cid. Per tant, Raül, Cid.
Ué! Hola.
Ens anirem amb nosaltres mateixos. Ara que és època d'estar tots motivats, a l'època del Nadal, jo crec que cada Nadal em torno una mica més diabètic.
Sí.
Això que deies tu del sucre, Nadal.
Buf. Ja.
Menys mal que és un cop a l'any.
Ja et puja de cop,
Sí.
Porta l'insulina, nen, no?
Sí, perquè clar, és que amb això de les pel·lícules o el que parlàveu també de les comèdies romàntiques, que també és allò...
Sí, costa
això
de digerir, eh?
Jo crec que només mires comèdies romàntiques quan tens al començament la parella, la comences a conèixer, perquè veig que tu tens sensibilitat.
Sí.
I un cop ja portes temps, ja només mires...
Terror.
Sí, perquè ho vas vinculant.
Vas mirant i, hòstia, tinc la monja aquí al costat. Bueno, tot s'ha de dir, abans de començar amb matèria, entrar en matèria.
Sí.
Aquesta col·laboració no és precisament espontània i desinteressada.
Ni gratuïta.
No, tampoc. M'ha costat un dinami, això.
Sí.
No, és a canvi de la que vaig fer jo a l'episodi 4 del seu podcast, Raulín amb salsa, recordem, a Tarragona Ràdio, que vegis que faig una mica de publi, també.
Sí, aquí aquesta falca publicitat.
Ai, sisplau. I què millor que el nostre episodi 4, perquè sigui així, no? I així, 4x4.
Ah, és 4x4.
Has vist?
Oh, la quadratura del círculo.
Has vist que ben trobat?
Se cierra aquí.
Ah, oh, alerta.
Ja ho veuen.
El papito,
alerta. Oh.
Doncs no, sí. Allà a Tarragona Ràdio, te'n recordaràs, sí, no?, perquè només fa dos programes d'això.
Sí.
Vam parlar, això, de pel·lícules antinadalenques. Això serà com una espècie de spin-off de podcast, eh? Podria ser un cinèfil amb salsa, no?, per exemple.
Sí, eh?
T'agrada, cinèfil amb salsa?
Sí. Clar, perquè podeu buscar programes a Spotify, a YouTube, a Tarragona Ràdio, Raulín amb salsa.
Bueno, ja prou, de publicitat.
No, perquè clar, soc jo el Raúl Cid, el de Raulín, doncs així ja...
Ja ha quedat clar.
Sí. Però clar, això podria ser... El cinèfil Sardinya, o Sardinejant Cinema.
Sardinejant m'agrada.
Aquest està bé, Sardinejant Cinema.
Bueno, escolta, que passarà el temps i no haurem dit encara. Doncs ara estava sonant, suposo que l'ha reconegut,
sí,
no? La banda sonora de...
Home, de l'Elfo, no? Ai, no!
Fuera de l'estudio.
Oh. No, però
aquesta fins i tot l'Adri se la sap.
Sí.
Que sí, Adri?
Jo crec que l'Adri hauríem de fer un trivial de cinema, només per veure'l com perd.
Home, poc.
Perquè, no? Com vas estudiar cinema, Adri? Així.
Ell és més de cinema d'autor.
Em va ser un altre tipus de cinema.
Cinema
d'adults.
D'adults, volia dir.
Doncs aquesta sintonia, aquesta banda sonora fantàstica que estàvem escoltant, és de la pel·lícula Gremlins.
Molt bé.
I el compositor és...
Me'l diràs tu o te'l dic jo? Jerry...
William.
Jerry Lee Lewis. No, sí, Jerry sí. Goldsmith.
Goldsmith.
I la pel·lícula dirigida per... Vinga, va, que es noti aquest friki.
Richard...
Chamberlain. Va, sisplau. Joe Dantes, eh?
Dantes, el
Joe
Dantes. Dantes. Amb la producció i la supervisió de...
El senyor Esteve...
Esteve Spielberg.
Spielberg. Molt bé. Fan de la pel·li, no?
Super, molt, super. No? Que, sí, jo penso que l'època...
La veus cada any per aquestes dates o no?
Vaig veient trossos.
Allò, vinga, ara, a l'escena sí, de los villancicos.
Saps què passa? Que com que a les plataformes digitals van incorporant i traient, doncs si la fiquen... Ah, doncs em fico un tros.
Molt bé.
Van ficar la 2, que no és igual que la 1, la de Gremlins.
També...
Té lo seu.
Sí.
Té lo seu.
Té lo seu.
I aleshores, doncs, sempre que la veus et treu una rialla. I com que la pots veure per trossos, perquè saps del que va...
Exacte.
Dius, ei...
Ja saps com comença i com
sí,
acaba, no?
Sí. I a part, jo des d'aquí reivindicar tot el cinema dels 80...
Sisplau.
Que penso que són d'aquelles coses que no...
Que s'ha de reivindicar.
Sí, més que res perquè ara les pel·lícules que fan són de consum ràpid. És com segons quin tipus de música, sí, és de consum ràpid i el dia següent...
I s'obliden més ràpid encara.
Sí, i en canvi aquestes pel·lícules dels 80, moltes estan vigents, les pots seguir veient i tenen una producció fantàstica, i a nivell visual hi ha hagut remasteritzacions, i tu dius, ostres, doncs Déu-n'hi-do que bé que aguanten la major part. Sí, sí, algunes sí. No totes. La de les albòndigues, te'n recordes aquell, la rebel·lió dels albòndigues i tot això? Saps quina és o no?
Sí, me'n recordo. Bueno, no massa me'n recordo, però sí quina és, sí.
En el seu moment, però clar, això ara no tira, però la resta de pel·lícules dels 80...
Bueno, és que està parlant d'un clàssic, en Gremlins. Clàssic. Sí. Ara que parlàvem d'això que veus allò ara, una escena, una altra...
Sí.
Quina diries per tu que és la millor escena de la pel·li?
Home, la del cinema és molt bona.
La tenim allà.
La del cinema és molt bona.
Una altra molt bona, també, estaràs d'acord amb mi, que és l'escena del bar.
Home.
Amb aquell gremlin.
Sí, el gremlin stripper. Gremlin stripper.
Un exhibicionista, més aviat.
Sí. I després també hi havia l'escena del microones.
Boníssima.
Clar, ara riureu, però a Estats Units va haver una dona que va denunciar que el microones es va carregar el seu gat perquè el va ficar dins per assecar-lo. I des d'aleshores, bueno, va guanyar el judici.
No.
I de... Sí. I des d'aleshores van incorporar les instruccions...
No sé quines són les teves fonts, eh?
Ja busca-ho. Van incorporar a les instruccions de microones que no es podien ficar animals a dins.
No meter gatos ni gremlins.
Sí. Bueno, però per això el xampú porta instruccions també, perquè la gent no pugui denunciar.
Ah, clar.
I per això els Power Rangers deien el color que portaven. Sempre hi ha algú que la lia.
Com els pallassos de mi color.
Sí, de mi color, i tant.
Llavors, si haguessis de triar, ets més del Gizmo Team o Gremlin Team?
És que el Gizmo és una mica massa dolç. El Mogwai és una mica així.
Sí.
El que passa que, clar, sense un no hi ha l'altre. No, llavors, clar, jo crec que és el caos i el cosmos, el Jim i el Nyam, que tu dius, s'han de complementar.
Com el Tig i el Toc, no?
Sí, que tu ja saps que al final el Chungo havia de ser el Mogwai, i com que van dir, ui, aquí hem de vendre ninos.
Clar,
i estic ara entre això si se'l carreguem i és dolent i tal. I llavors va ser com van fer tot el rotllo aquest de...
Clar. Igual que... Qui és John McClane sense el seu antagonista, Hans Gruber?
Quina, i aquesta pronunciació?
Hans Gruber.
Ara millor.
Hans Gruber.
Home, però ja han passat...
Arnold Schwarzenegger.
Els gremlins ja els tenim tots.
Ja els tenim, ara he fet una, com dius això, una connexió neuronal.
Molt bé. Eh? Això va bé també per l'Alzheimer,
També,
aquestes coses
així. Ja comença a apuntar,
A saco.
Sí, doncs, no, però... perquè ara estem ja parlant d'una... Ja que l'Adri, molt intel·ligentment, ha dit, va, ja, passem de pel·li.
Vale.
I ha dit, això que està sonant, això és més difícil, de reconèixer.
Una última cosa dels gremlins.
Sisplau.
Última cosa.
Sí.
Estem a l'espera de la sèrie animada dels orígens del Mogwai.
Què dius?
Estem a l'espera. Tu i jo de fa temps, tu lo sabies, jo lo sabia, sí, todos lo sabíamos.
I tots allà pendents i no hi ha manera.
Bueno, escolta, hem vist algun dibuix i tal, però ja està, només això. Estimats oients, està a punt de sortir.
Quan s'estrenin, parlarem.
Sí.
Tornaràs aquí i parlarem de...
Vinga, parlarem.
De Mogwai.
John McClane.
Està clar que és una pel·lícula d'aquelles d'acció,
D'acció.
Per això, deixem ara de banda aquestes adorables criatures, unes més que altres, que converteixen la nit de Nadal en una espècie d'Armagedon, I ara parlem d'aquest antiheroi...
Armagedon, el qual també sortia l'actor d'aquesta pel·lícula.
Armagedon se caso... ara m'ha vingut una cançó de trinca, és igual. Va... És igual. Sí, cert.
Sí,
cert,
no?
Cert.
Has vist també les connexions com van?
Hòstia, tu vas a tope,
A tope,
Nosaltres parlem d'un antiheroi, d'aquells que salven el dia per no dir el Nadal, en aquest cas. I sense proposar-s'ho, eh? Ja hem dit que estem parlant de John Yippee-Ki-Yay McClane. I La jungla de cristal, aquest títol...
Die Hard.
Que seria Duro de matar, no?
Sí.
Però ja estava pillat, aquest títol. El Duro de matar, em sembla que ja l'havia pillat l'Steven Seagal.
I es va cantar la Rebeca Duro de... Ah, no, aquell era Duro de pelar.
Duro de pelar.
És veritat, sí.
Això seria Duro de matar, jungla de cristal. Bueno. Sí.
Muere duro, la traducció literal.
Muere duro.
O duramente.
Duramente, eh?
Com és? Duramente. Duramente.
Sort que no hi ha càmeres com a Tarragona.
Sí, justament.
Sort que no hi ha càmeres com a Tarragona Ràdio. Sí. Per cert, tu saps d'on ve aquesta expressió del Yippee-Ki-Yay?
No.
Del Bruce Willis? No?
No.
Tu que ets així músic, artista, polifacètic...
Polièdric, no.
Polièdric i multivèrsic?
No. No? No. D'on ve això?
Doncs ve d'una expressió que deien els antics cowboys americans al segle XIX, i es va popularitzar amb una cançó country.
Ah, sí.
La vols sentir?
Vinga. Ai, sortia, i és d'aquí. O va ser al revés, primer dia es van fer la cançó.
Bueno, sí, exacte.
Ah, vale,
No, la cançó és superantiga, és dels anys 40, aquesta cançó, eh?
Però el Yippee-Ki-Yay aquest el deien abans que la cançó.
A veure.
No?
Va sortir de la cançó, el Yippee-Ki-Yay.
Sí?
Sí. Ah. Bueno, segons les meves fonts, no sé, les teves fonts són... Ja sabem que són molt, sí, discutibles. Doncs jo crec que la podries incorporar al teu repertori musical, no?
No, però jo crec que tu podries venir directament amb la boca amb aquests sons guturals que fas tan adequats.
Com, per exemple, el...
Això, sí. Només fas el gesto i tot. Jo veig que ho vius intensament.
Sí. I aquella trompeteta, com es diu allò? No, que és més difícil.
No, el cazú.
Això es diu cazú, allò?
Hi ha una cosa que és el cazú, sí. I l'altra, això que feies tu, no me'n recordo el nom com se diu, que té com una llengüeta, que és la que fas aquest so.
Exacte.
Però no me'n recordo. Doncs
pues, bueno, podem fer un duo
però
musical.
Però no fa falta, perquè ja veig que ets molt resolutiu, com el Rubians quan feia les seves imitacions i això.
Sí, fa un rato i fa un descosió.
Sí.
Bueno, va, centrem-nos en la pel·lícula.
John McClane,
sí.
John McClane.
I dirigida per un altre John.
Sí.
Va.
Sí,
pitim. John Mac, també Mac, eh? És curiós, eh?
Sí, però no me'n recordo.
No, Mac Tiernan.
Ah, sí?
Sí.
Vale. I quantes va fer al final ell? Dos o tres?
Una, el Mac Tiernan, un.
I va dir ja prou i llavors hi van passar el testic.
El Renny Harlin, després un altre. Estaràs d'acord amb mi que la millor de tota la saga és la primera, no?
I la pitjor, l'última. Sí, perquè tu dius, ui, la segona està malament, però és la tercera, dius, doncs la segona no està tan malament.
Home, la tercera no està... Jo, per mi, és superior a la segona, eh?
Però llavors veus la quarta,
i
dius, doncs la segona i la tercera, doncs està, saps? Sí. I no t'ho vas veient.
I quan veus la cinquena, dius, bueno, deixem-ho ja.
Sí, diu Bruce Willis, que t'ha passat.
Sí, pobre.
I llavors, pobre, dius, doncs sí. Sí. No. Però jo el que vaig estar veient és un reportatge en el qual, bueno, primer que tot, que sapigueu que no hi cabeu amb un túnel de ventilació. Vale?
Això ho dius per...
Home, per ella es passa molta pel·lícula anant pels d'allòs de...
Ah, sí.
Com es diuen? Túnels, no, com es diuen?
Els conductes.
Els conductes de ventilació. No hi cap una persona.
Però ell sí.
Ell sí.
Ell sí,
però
clar.
Que clar, era molt bo com estaven fent el making of, de quan ho van tenir que gravar, les càmeres com ho feien, i anar-se arrossegant per allà, vull dir que no es facin.
Així acaba, amb aquella així samarreta acaba, que comença blanca i acaba negra, aquella samarreta.
Igual que el peluche que porta.
Porta un peluche?
És el que li...
Ah, sí?
A veure...
Hòstia, l'hauré de revisar, eh? L'hauré de revisar, ja ho veig, eh?
Clar, porta el peluche, que al final és el que li porta de regal a sa filla.
Correcte.
Estem parlant de la mateixa peli, no?
Jo crec que sí, no?
Vale.
Die Hard.
Sí, perquè a Con Air, també, el Nicolas Cage, també porta un peluche que és per sa filla.
També.
I jo dic, a veure si m'estaré confonent jo de Nadal.
Una altra peli a reivindicar. Sí.
Con Air.
Con aire.
No, que hi ha molts actors allí guais.
Conyaire.
Sí.
Doncs, bueno, suposo que ja veig que estàs posat amb la peli, la controles, sí. I l'anècdota estrella també deu saber quina és, no? Que està relacionada amb l'escena final.
Ah, jo em pensava que anaves a parlar del policia.
No.
Ah.
No.
Que hi havia multiverso allí de policies.
Bueno, si vols parlar, jo et deixo parlar de policia. Què sortia? Va, digue-ho.
Sortia també a Coses de casa.
Sí, correcte. Era el pare del Urkel, no?
Sí, el Carl Winslow.
Correcte.
El pare de l'Steve... No, era el pare.
No era el pare?
No, l'Steve Urkel era un veí.
I era
que era molt bo, que l'Steve Urkel va venir per un episodi i va tenir més èxit d'ell que la resta de la família.
Dir, este se queda.
Sí, i estaven tots emprenyats perquè, home, era com l'Alf, també, que tenia més èxit al nino que els actors. I el Carl Winslow era el pare de la Laura Winslow, que era l'amor platònico de l'Steve Urkel. És i d'allò?
Mare de Déu, això. És una enciclopèdia aquest home, eh?
Bueno, estamos ahí.
Sí, m'està traient la feina, eh?
Sí, com que sóc artista, tinc hores lliures, doncs les he d'ocupar amb alguna
cosa. Ja ho dèiem, clar. Doncs no, parlàvem de l'escena final, quan el dolent, el Hans Gruber.
Que cau enrere amb aquell d'aixòs.
L'Alan Rickman, no?, que en Pau sí, descansi.
Sí.
Cau el 8.
Sí, amb aquell croma bastant xungo.
El croma és xungo, però sí, la seva cara és real, eh?
Ah, sí, perquè no li van dir...
El van deixar caure, sense sí, avisar.
Sí.
Aquella cara real.
Sí, sí, sí.
I es va fer mal al caure, eh?
És veritat.
Es va fer mal.
És veritat.
Sí, sí, no ho sabies o no ho recordaves, vaja.
Jo crec que podries fer un dia una secció...
Mm-hmm. De curiositats.
No, 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 no. D'escenes tipus així, que l'actor no sap el que li anava a passar i la cara que poses de veritat.
És real.
I de por. Hi ha una del Joker, que amb el ganivet, a la del Caballero, a la segona, el Caballero Oscuro és la segona, no?, de la trilogia de Nolan.
El Cavaller Fosc.
Que quan estan amb aquell sopar,
sí,
benèfic,
sí,
ell treu un ganivet.
Correcte.
I la, qui és l'actriu?
La de Xonsis.
La de Xonsis.
Sí,
bueno,
és l'Alzheimer que dèiem.
Pues la cara que fica és de terror perquè allò que estava fent el van deixar improvisar, es va ficar tan amb el paper que ella no sabia el que estava passant.
Ja deia jo que jo no podia...
Per tant, clar, podíem, buscar... Bueno, i no...
M'has donat una idea.
Sí, sí,
idea.
I no cal parlar aquell L'Último Tango en París amb el de la mantequilla i aquestes coses, bueno, que això sí, ja se sap més.
Sí,
però vull dir, són escenes d'aquestes que tu no saps el que passarà i al final dius, vaya susto.
Vaya, això era real el que estava passant.
Sí, 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 sí.
Molt bé.
Ah!
Vinga, cantem-la.
Serà estribillo només.
Bueno, doncs quan arribi l'estribill...
En català, la tornada.
La tornada.
La tornada. Whistle. And this'll help things turn out for the best. Vinga, tots hi! Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
Bueno, és la millor manera d'acabar aquesta tertúlia, eh?
Aquí ja acabem.
Bueno, parlarem de la pel·lícula, perquè estem parlant... Lògicament, tothom ha reconegut aquest tema, no?
Sí, 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 sí. Sí,
i més qui menys, sabem que estem parlant de...
Una crucifixió superdivertida,
sí,
la qual podem veure al final de la pel·lícula, de la vida de... Brian.
Del Brian.
Del Brian. No, Brian, no, tira pel hondo.
No el Jonathan, no.
No el Jonathan, el Brian.
El Brian.
El Brian.
Sí, sí. Estem parlant de bueno, un clàssic entre clàssics, no?, del cinema antinadalenc.
Sí.
Aquesta Life of Brian, eh?,
yes,
dels Monty Python.
D'aquestes pel·lícules que quasi no s'arriba a fer, per molts problemes que van haver, econòmics, de denúncies, de censures, aquestes coses guais que la gent...
Tu vas viure
amb
això.
Una visió... De... Sí, 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 he viscut la censura, he viscut moltes coses.
Sí, sí.
En aquella època, jo, clar, jo m'informo tot per l'edat que dic que soc, soc jovenet, no soc iogurín perquè sí, sí, sinó perquè jo ho veig tot, conec pel YouTube.
Exacte.
I per la Wikipedia i per el Mundo Today.
Estàs molt...
Em vaig informant.
I Wikileaks, també.
I Wikileaks, sí, sí.
Aquest sí que el toqueu, no?, a Stromboli.
Sí,
ah, sí,
sí, sí, sí, vam fer una versió dedicada al tema aquest de la pandèmia i aquestes coses,
sí,
i vaig fer una lletra especialment per això.
Quan veu celebrar l'aniversari, no?
Sí, sí,
va ser un moment
sí,
allò
sí,
catàrtic
sí,
allà al...
Sí, sí, la gent cantant i xiulant i això, i ja vam fer una lletra especial explicant el que havia passat durant aquells mesos, i ho vam plasmar, doncs pues, també ho tenim gravat, això també.
Això, YouTube, sí, ho podem veure?
No, això, qui compri el disco ho podrà trobar.
Vale, doncs aquí vinga.
Així, així col·laboreu, col·laboreu
passa,
amb la causa.
Passa per caixa.
Sí, sí, sí.
Alguna anècdota? Jo sé que en saps, eh?
De la vida de Brian.
De la vida de Brian. No, no del concert, de la vida de Brian.
No, la vida de Brian, principalment, una anècdota de la cançó que estem escoltant és que estava supermalalt l'actor...
No sé si... el Brian?
El Brian,
sí.
I clar, va tenir que sortir allí en paños menores a gravar aquesta escena que feia un fred que no vegis el tio mig malalt.
Mare de
aquesta
pobre.
Seria una curiositat.
Va morir al cap de poc temps, no va ser per hipotèrmia.
No, no va ser per això,
per altres temes, sí.
Per altres temes.
Per altres addiccions.
Clar, estàvem parlant de que quasi no es fa aquesta pel·lícula i segurament no sabreu qui va ser la persona que va ajudar que es pogués finançar.
Jo sí, jo sí.
Tu sí que ho sabes, tu sí que ho sabes, dímelo, dímelo, dímelo. Doncs va ser un dels Beatles...
El quarto Beatle.
El quarto Beatle, i no diria... És que em passa això.
El tercer Beatle.
Sí, i va ser el segon a morir.
Sí.
El segon a morir.
Parlant,
George, eh? Harrison
George Harrison
era tan fan dels Monty Python i creia tant que va ser ell qui va reputicar la seva casa per poder donar peu amb aquesta pel·lícula a canvi de fer un petit cameo.
I el fa.
I el fa.
El fa, el fa, està. Ja. Si us hi fixeu, no sé exactament l'escena, però allà està.
Sí.
Molt bé.
El centro... popular judeico, que recordo sí, de estan allí debatent allà, i surt allà darrere, fem, això.
Fent bulto.
Sí, 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 sí.
Doncs rem aquest bon rotllo antinadalenc. Hem de posar final,
oh,
allò, punt final, aquesta oh, segona tertúlia. Avui hem fet dos tertúlies aquí al programa d'avui del Cinefil Podcast. Moltes gràcies. Raulín amb salsa, eh?
A tu, Jordi Sardinya. Sí, el cinèfil, el cinèfac.
Ha estat tot molt espontani i molt desinteressat. Per tant, a la pròxima em toca a mi, no? Anar allà al teu.
Home, haurem de fer aquí ping-pong, ping-pong, ping-pong.
La tornada, vinga.
Sí, sí, sí.
Molt bé, escolta, una abraçada i...
Igualment.
I puto Nadal. Ai, bon Nadal.
Raúl cita vuestros pies, Radio Cambrils.
I seguim parlant de pel·lícules antinadalenques, ara amb Marc Corre i avui dins el camerino de Richard Donner, per parlar d'un clàssic del cinema d'acció, Arma letal.
Què diferencia un espectador d'un cinèfil? El cinèfil coneix i estima els clàssics de la història del cinema. Entreu dins el camerino dels millors directors i les seves millors pel·lícules a Marc Corre. Us enamorareu del setè art.
Hola de nou, estimats sociòpates del cine. Ja som desembre i això vol dir dues coses, fred i pel·lícules nadalenques. Però com que ja estem una mica cansats de Love Actually i Solo en casa, en aquesta ocasió parlarem de pel·lícules antinadal. Sí, ja sé que a tothom li vindrà al cap la magnífica Jungla de Cristal, però un anyet abans ja se n'havia estrenat una d'acció policial força similar que és una autèntica passada. Doncs no ens allarguem més. Avui ens colarem dins del camerino del gran Richard Donner per parlar de Arma letal.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bells ring. Snowin' and blowin' a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
El 1987, aquest magnífic director responsable d'algunes de les meves pel·lícules preferides, com poden ser Els Goonies o Lady Halcón, rodava un thriller policial ambientat a Los Angeles en plena època nadalenca. Pels que veniu de l'hort, Roger Murtaugh, interpretat per Danny Glover, és un policia veterà i responsable que es veurà obligat a treballar amb un nou company, Martin Riggs, Mel Gibson, del qual tothom es pensa que està una mica boig. I potser sí que ho està.
Pero qué coño.
Oye, tú. ¡Ey!
Déjame, me estás descontando. 93, 94, 95, 93.
¡Basta, gilipollas! El precio no son $100, sino $100,000, ¿comprendes? ¿Lo has oído bien?
¿$100,000? Vaya, con mi sueldo no puedo permitírmelo. Pero veréis, tengo una idea mejor. Sí. Digamos que yo me quedo con toda vuestra mercancía gratis. Y vosotros vais a la cárcel por jones. ¿Qué os parece?
Un momento.
Ahora podría leeros vuestros derechos, pero creo que no hace falta porque vosotros ya lo sabéis.
Esta placa es falsa. Y tú eres un farsante.
Oye, ¿sabes que eres un chiflado, hijo de puta?
¿Creéis que estoy loco?
Sí, estás loco.
¿Me llamas loco?
Sí.
¿Me tomáis
sí.
por loco? Mirad qué loco estoy. La placa és de verdad, soy un poli de verdad y esta pistola también es de verdad.
Murtaugh, que com podreu comprovar està una mica preocupat per aquest fet de fer-se gran, es veurà enmig d'un cas de tràfic de drogues que acabarà afectant a la seva família.
Te quiero mucho, Rog.
Ahora tú. Dame un beso, tesoro.
Felicidades.
¿También quieres bañarte?
Medio siglo. La barba ya se te vuelve blanca. Te hace más viejo. Pero te quiero igualmente. Adiós, papá.
Arma letal respon a tots els convencionalismes del gènere i és filla dels finals dels 80 amb tot el que això representa. En aquell any no va ser la més taquillera, ja que Superdetective en Hollywood 2 li va passar per davant, però sens dubte s'ha convertit en una de les sagues més entretingudes que conec i, de pas, va consolidar una estrella com Mel Gibson que s'havia donat a conèixer amb Mad Max. Thank you. potser no és la pel·lícula més antinadalenca o la més coneguda, podríem dir, però Arma Letal ens ha deixat frases mítiques com aquesta.
Dios me odia, ese es el problema.
Pues odiale tú a él, a mí me funciona.
O també les paraules del sergent Murdau, que ja formen part de l'imaginari col·lectiu.
Yo soy demasiado viejo para esto.
Dos policies totalment diferents i amb diferents formes d'actuar.
I després del Marc Corre i Arma Letal, el Jan Romaní ens porta a la seva secció al rànquing al top 10 dels tòpics de les pel·lícules de Nadal, que cada any omplen les cartelleres de cinemes i els catàlegs de les plataformes.
En qualsevol classificació, no és el mateix quedar el primer que l'últim, i en el món del cinema i les sèries tampoc. El Jan Romaní ens porta una secció plena de controvèrsia, on farà el seu particular top 10 cinèfil i serièfil de pitjor a millor, el rànquing.
Avui estem parlant de pel·lis antinadalenques per rebel·lar-nos contra les típiques nadalenques, que cada vegada més són totes iguals. Una mateixa estructura que es repeteix amb tot de clichés dels que avui us en faig el rànquing. Comencem, doncs, amb el top 10 tòpics de les pel·lícules de Nadal.
En el número 10...
Algú que odia el Nadal. Sempre hi ha un personatge que renega de les celebracions nadalenques i que, a més, li encanta repetir-ho una vegada i una altra. Evidentment, sovint al final de la pel·li acabarà posant llumetes amb un gorro de Pare Noel al cap.
En el número 9...
La festa d'empresa, un clàssic d'aquestes dates que apareix en bastantes pel·lícules de Nadal, o bé per generar romanticisme entre dos personatges, o bé per fer aparèixer l'alcohol com un element que els hi faci cometre errors dels que després s'arrepentiran.
En el número 8...
Els objectius d'any nou. És molt peliculero proposar-se objectius de cara a l'any que ve, que si anar més al gimnàs, passar més temps amb la família... Després, el 10 de gener, tothom ja se n'ha oblidat. Com a mínim, les pel·lícules compleixen una mica més d'aquests objectius, però tampoc us penseu gaire.
En el número 7...
Els infants sempre tenen raó. En un film nadalenc, escolteu el que diuen els petits de la casa, perquè si diuen que la màgia existeix, és que existeix. Especialment quan es tracta del Pare Noel, personatge molt recurrent en aquest tipus de pel·lis.
En el número 6...
Hem de salvar el Nadal. Hem dit que apareix molt el Pare Noel, però a vegades no pot fer la seva feina i algú l'ha de substituir. El típic conflicte contra el rellotge de fer arribar els regals a totes les cases per salvar el Nadal.
En el número 5...
Un personatge antipàtic i esquerp que acaba sent bona persona. Aquest tòpic li devem a Charles Dickens i a la seva clàssica obra A Christmas Carol, que després s'ha fet i refet en 1000 adaptacions diferents. També ho hem vist amb el Grinch o amb Elf. El Nadal estova el cor de tothom, fins i tot d'aquells que el tenen més fosc.
En el número 4...
Tornar a casa per Nadal. Concretament, a una caseta en un poblet petit i acollidor on el personatge principal no hi va mai per tot l'estrès que té a la ciutat i perquè renega també una mica dels seus orígens. Uns pares amb costums molt tradicionals amb les que el personatge s'haurà de reconciliar i on segurament també coneixerà un interès amorós o es retrobarà amb un que havia tingut i que li canviarà la vida.
En el número 3...
El moment d'expressar els sentiments. El Nadal s'associa també a la honestedat i a la reconciliació, i per això en moltes pel·lícules els personatges aprofiten per expressar com es senten realment després d'haver-ho estat amagant durant molt de temps. El més habitual és que sigui una persona enamorada d'una altra, però també val per famílies i amistats.
En el número 2...
El conflicte entre la feina i la família. S'assembla a l'anterior, però és que és la trama del 80% de les pel·lis de Nadal. Un personatge workaholic, addicte a la feina, normalment un personatge femení, que s'ha de passar el Nadal treballant i que no té temps per les celebracions i la família, que, evidentment, al final del metratge acabarà descobrint que són el més important.
I en el número 1...
Trobar l'amor. L'estiguin buscant o no, els protagonistes d'una pel·li nadalenca sempre trobaran l'amor. És que no poden ni sortir de casa, que si surten es toparan amb algú, li tiraran el cafè per sobre i al cap de 2 dies ja estaran coneixent la família de l'altre. Ningú es pot resistir a les històries d'amor i, si no, que li preguntin a Love Actually, la pel·lícula més popular de cada Nadal. I aquests són els 10 clichés més típics de les pel·lícules de Nadal. Espero que no parlem més de Nadal en tot el podcast i que sigui tot antinadalenc. Fins aviat!
I avui no podem acabar el quart episodi del Cinèfil Podcast d'una altra manera que amb un tema nadalenc que també té algun punt antinadalenc. Home Alone, Sol en casa, del mestre John Williams. Cinèfiles i cinèfils, bon Nadal i feliç any nou. Ens escoltem a Ràdio Cambrils, Cugat Mèdia, e-books, Spotify... Ah, i ara també a Ràdio Calella. Salut i cinema.